quart i mig de 12 al matí de Catalunya Ràdio. Què fas que balles?
Aquesta és una de les sintonies que també m'agrada molt.
La Llucia, que li va la marxa. La Llucia, que li va la marxa, va dir, saps què? Busquem una sintonia d'aquestes d'aquest moment de la música. I ella llegeix, però escolta música i tot, i està el cas. Fixa't com sona. El nostre centre territorial de les Illes. Llucia Ramis, com estàs? Bon dia!
Hola, bon dia!
Ai, nosaltres estem lletraferits.
A mi m'agradaria molt que poguéssiu veure el que estic veient jo per la finestra ara mateix.
Oi, ara vas a fer rabieta, vas a fer rabieta.
Una miqueta.
Vas a fer rabieta, va, vinga, va. Buida el pap.
Estic just davant de la mà, la tenc a xuquines, com diuen en el meu poble, i arriba, bueno, l'estic veient la mà, i després de la mà, el no res. No sé què veieu vosaltres per la finestra.
Nosaltres veiem un munt de cotxes, l'Avinguda Diagonal.
Que és com és, eh?
Sí, em sap greu. Avui vendré en calma, tranquil·lament, perquè ja sabeu com som els de les Illes.
Sí.
I bé, vull xerrar de tòpics una mica.
Vols xerrar de tòpics?
Perquè diuen que quan la Victoria Beckham buscava pis a Madrid, no sé si vos en recordeu, va comentar que Espanya feia olor d'all.
D'all. Sí que és veritat que ho va dir, és veritat.
A la pel·lícula Nit i Dia, que protagonitzen Tom Cruise i Cameron Diaz, ja tancades a Sant Fermín és enmig de Sevilla.
Sí.
I per no parlar de sèries com L'Equipo A, no sé si vos en recordeu, hi havia un capítol que transcorria a Espanya i tenia una selva amazònica i hi havia una tia bona que era Nana Obregón.
Oi.
I la pregunta que he volgut plantejar-me avui és quina imatge donam a la gent de fora, ara que hi ha tants turistes aquí, no?, passant l'estiu. I bé, tu abans, Xavi, deies que alguns inventen la nostra història, la nostra política, la nostra geografia.
Hi ha moltes confusions, em sembla.
Sí, em sembla que sí, perquè l'altre dia llegia un article al diari on explicava que Seix Barral fins ara ha ignorat la primera novel·la d'espies del Nova Yorkers, Alan First, de qui, en canvi, ha publicat amb molt d'èxit la resta de la seva obra, no? Perquè ell fa moltes novel·les d'espies, sobretot centrades en la Guerra Freda i en la Guerra... i en la Segona Guerra Mundial, i segons Diego Manrique, que signava l'article, deia que aquesta primera novel·la, que es va escriure el 1988 i que es publica que es titula Soldados de la Noche, transcorre durant la Guerra Civil i explica barbaritats com que, per exemple, la UGT era el Partit Comunista. Diu que el POUM, que Partit Obrer d'Unificació Marxista, és a dir, comunista, diu que era anarquista.
Ui.
I els traductors, clar, ho estan passant una mica malament, passant totes aquestes correccions abans de publicar la novel·la, que em sembla que ja està publicada, però, o si no, se publicarà al setembre. Però, perquè el llibre original, per exemple, es diu que la base operativa del NKDB a Tarragona era la porta de lluita contra la cinquena columna a Madrid, que està a 500 quilòmetres de distància.
Però què ens està passant?
Jo em sembla que el tio agafava una mica l'Atlas i deia, mira, farem això, posaré això i faran aquest recorregut, no ho sé.
Ostres, això és una miqueta preocupant, perquè això, com bé dius, la gent que ha de traduir això els deu agafar mal de panxa, pobres.
No, i sobretot que els protagonistes que fugen de Madrid republicà cap a Bilbao paren a repostar a Burgos, que precisament en aquell moment era la capital dels nacionals.
Els republicans paren a repostar a Burgos?
Sí.
Oh, pobres... Ai.
I els pocs espanyols que apareixen són cruels, toscos i valents, que bé, que això, mira, forma part del tòpic, no?, una mica.
Sí, no, ai, no em facis parlar, dona, no em facis parlar. És que ets... Com és, eh? Sempre em va buscant.
Vol que et mullis.
Mulla't. Pocs espanyols que apareixen són cruels, toscos i valents.
Exacte.
Ai, fi. Escolta, però això dels republicans parada i fons de Burgos...
Sí, jo crec que, bueno, ja t'he dit, devia llegir un parell de llibres d'història, o no sé, o se va inventar damunt la marxa. Jo me'n fa por que la resta de la seva obra sigui igual, de poc documentada, perquè, és clar, nosaltres sabem una mica la nostra història, però potser no coneixem a fons la història d'Àustria-Hongria, etc. No ho sé.
En fi, això és Soldados de la Noche d'Alan First.
Sí. Altres autors sí que han estat al lloc del qual en parlen. El problema és que la seva experiència no ha estat tot el gratificant que s'esperava una mica, no? O sigui, no explica, no fan guies de viatges. Seria el cas de la parisenca Georges Sand, que era l'amant de Frédéric Chopin, que és l'autora d'Un hivern a Mallorca. Els dos, Georges Sand i els fills d'ella i Chopin, van estar a Vidamosa l'any 1838 perquè es pensaven que el clima mediterrani curaria els problemes delicats que tenia el pianista, però no va ser així, perquè a la tramuntana hi ha molta humitat. Sí, i encara va ser pitjor. En qualsevol cas, el xoc cultural amb els mallorquins va ser brutal, perquè en contrast amb la Serra de Tramuntana, que és preciosa, els pagesos illencs eren, segons l'autora, molt tancats i molt hostils amb els nouvinguts.
És que sou una miqueta així, eh?
No és vera.
És veritat, això, o no?
Jo crec que els catalans sou més així que nosaltres.
Ja hi som. Va. Home, això que t'ho digui una que ha començat dient jo veig el mar i tu no, Elis, Elis.
Sí, és veritat.
Ves quina gràcia, no? Però vaja, coses que passen. Llavors què?
A veure, ella, hem de tenir en compte que Jorson, de 1838, repetesc, fuma, porta pantalons, no va a missa, per tant, estava una mica mal vista,
sí,
no?
Sí, sí.
Però segons ella, els mallorquins es trobaven sota els controls dels espanyols, que volien explotar-los de mala manera i volien treure les seves riqueses, amb la qual cosa els mallorquins que fan? Doncs no fan res. Passen de tot i no es mouen, perquè tanmateix els hi trauran totes les riqueses, no? Un exemple que explica un hivern a Mallorca és a la Cartoixa de Valldemossa. Sond i Chopin van estar acollits per una tal Maria Antònia, inicialment, que era molt amable i molt simpàtica, però que de sobte un dia els hi comença a menjar del mateix plat d'ells, no? Agafa els menjar del seu plat. Això a ells els hi fa molta gràcia fins que es queden sense queviures i comencen a passar malament, i a més la gent del poble de Valldemossa va allà i els hi van nous aliments, però amb uns preus desorbitats.
Caríssim.
Això ja no veig tanta diferència, no?
Això s'espera. Ostres.
Amb els turistes d'avui dia. I res, de camí cap...
Això ho has dit tu, eh?
Ai. S'està enamistant amb els catalans.
Sí. Amb els mallorquins.
Amb els mallorquins. Els pocs espanyols que apareixen són cruels, toscos i valents. Això està escrit.
Però bueno,
Lucía Ramis ho ha escrit.
Ella diu que, de camí cap a Silla, Nasson descriu: han viatjat en un vaixell de vapor amb la companyia de 100 porcs, de fèrum infecte i crits ferotges que no han contribuït a curar Chopin. No sé si era una metàfora o era una descripció. En qualsevol cas, Nasson odiava els porcs i el comerç mallorquí es basa sobretot en això.
Ai.
Bé, és igual. Si ens agrada riure'ns de nosaltres mateixos, Un hivern a Mallorca és un llibre molt interessant i molt divertit, i de fet jo crec que els mallorquins sí que ens riem molt de nosaltres mateixos, perquè fa molt pocs anys varen fer Jorson, la varen fer filla adoptiva de Mallorca, després de tot
veus
això.
Veus ara com ho ha arreglat al final?
Home, després quedem bé, clar.
Com ho ha arreglat al final?
O sigui, això no havien llegit el llibre, això ja no ho sé.
Li diuen el nom del porc, es tanquen dintre no sé què, però després...
Però després, filla fan filla.
Georgian. Ai, Lucía. Un hivern a Mallorca, publicat per Edicions 62.
Exacte.
I què més ens porta?
A veure, se m'ocorren més visions dels francesos que van travessar la frontera. Sí. Ken Alder va escriure un llibre titulat La medida de totes les coses,
sí,
i explica la història dels dos astrònoms que van fer el metro, així com el coneixem nosaltres, el metre. Durant la Revolució Francesa van partir en direccions distintes amb l'objectiu de mesurar la Terra. Volien acabar amb tots els sistemes de mesura monàrquics. Vos en recordeu que després, durant la Revolució, es va canviar el calendari, per exemple.
Sí.
I ells van determinar la longitud del metre com la 10.000.000esima part del meridià terrestre.
10.000.000esima part.
Uf, complicat.
Sí, per fer això, sí, Delambre havia de mesurar el tram que anava de París a Dunkerque, i l'altre, que era Méchain, havia de mesurar el que hi havia de París a Barcelona. Van passar moltes penúries, van estar 7 anys intentant-ho. I Méchain ho va passar pitjor que Delambre, perquè va arribar a Espanya en un moment molt convuls. Estava considerat un enemic. Evidentment, el rei, que em sembla que era Carles IV en aquell moment, tenia molta por que passés el mateix que França. Per tant, li posava moltes traves burocràtiques per aconseguir mesurar la terra. Méchain s'allotjava a la Fontana d'Oro, una fonda del carrer Escudellers, i allà va descobrir que les mesures que havia pres eren errònies, hi havia un error. I això el va portar fins a la bogeria, i va intentar arreglar-ho anant a València i des d'allà fent el triangle amb Eivissa i Mallorca, però quan va passar per l'Albufera li va picar un mosquit de la malària i va morir.
Ostres.
Durant molt de temps, aquest metre, que nosaltres consideràvem que era una 10.000.000esima part de l'esfera terrestre,
sí,
era errònia, perquè això es va demostrar 200, o sigui, es va descobrir 200 anys més tard. Ken Alder va descobrir aquest error gràcies a la correspondència que portaven els dos astrònoms, i així va saber que havien fallat les seves mesures. I en realitat, la medida de totes les coses és la història d'una errada, però és bastant apassionant la història, perquè explica tota una aventura.
Que una errada et porti la bogeria, eh?
Sí, sí, imagina't. El
perquè t'hi cap piques i...
No, sí, sí.
Té una component romàntica, això, però...
Molt romàntic, i a part bé, ja no feim servir aquell metre d'aquella època, d'aleshores, però sí que és una història... A mi m'ha agradat molt, és bastant apassionant, i com deia... A veure, la gent de Barcelona, en aquest cas, no surt tampoc gaire ben parada, que diguem.
Vinga, garrotada.
Pam.
Vinga, garrotada.
Pim-pam.
La tercera garrotada...
Vinga.
La tercera garrotada ens ve des de Gran Bretanya.
Sí.
Amb un llibre titulat La Bíblia en Espanya, de George Borrow. Sí. George Borrow, perdó. I bé, el llibre es va publicar el 1843. Inicialment, Immanuel Azaña el va traduir com La Bíblia en Espanya, que és el retrat pintoresc dels viatges que feia l'autor per vendre bíblies protestants entre els anys 1835 i 1840. Durant la Primera Guerra Carlista.
Aquest fa bona pinta.
A veure, sí, a veure.
No. La garrotada per un bé.
Diria que
prepara't,
no.
Claret. Digues.
Pensa que el Borrow desembarca a Portugal, entra per Extremadura, va cap a Madrid, on vol aconseguir el permís per imprimir la Bíblia en castellà. El problema és que, com és protestant, no incorpora les notes del Magisteri de la Santa Mare Església amb què interpretar la Sagrada Escriptura que obliga el Concili de Trent.
Ah, val.
Per tant, ha de demanar permisos tota l'estona a Madrid i després ha de tornar a Londres per tornar a demanar permisos i està que va i ve tota l'estona, no? O sigui, constantment.
Això
Borrow
és...
ha de fer molts viatges. De fet, hi ha un moment que és bastant divertit, que li diuen que vostè el que vol és traduir això al castellà. Sí. Definitivament, sí. Bé, idò, sense les notes, a peu de pàgina, no pot ser. Sense les interpretacions, no pot ser.
Veus?
I és, m'ho recorda molt el Vuelvo a usted mañana de l'Arra.
Esclar. Vas topant amb l'administració, allò que no te'n surts. Vinga, és com picar ferro fred.
Ell aconsegueix traduir l'Evangeli de Lluc, el Caló, perquè ell tenia molts amics gitanos, i obre un despatx de venda al carrer Príncipe de Madrid, però aleshores li segresten els llibres del despatx i don Jorgito, perquè a en George li diuen Jorgito, acaba directament a la presó. És aquesta incomprensió moltes vegades per les coses que venen de fora.
Genis,
mare meva, quins personatges, una a la presó, l'altra
a els genis, són uns genis incompresos. Això és recurrent a la història.
Sí.
En definitiva, la Bíblia en Espanya fa un retrat de l'Espanya oficial, que seria aquesta reaccionària i clerical que no permet absolutament cap canvi. I la popular, que bé, és castissa i espontània, bastant divertida, la gent és molt amable amb ell, la gent bueno, riu molt. I imagina't un anglès allà super amb les seves idees molt tancades i arriba a Espanya, una Espanya d'una part molt divertida i d'una altra bastant
seriosa. Castissa barra casposa?
Sí.
Sí? M'ho compres?
Bueno, estem parlant de quin any hem dit? 1835-1840.
Sí, 1830...
Però es lleies com un llibre de viatges, que a mi m'agrada molt, i com una novel·la d'aventures, també. A mi totes aquestes històries de gent que intenta anar a l'exterior per implantar noves... Bueno, el progrés, en definitiva. I no se'n surt, és bastant aventurer.
El lletraferit de la Llucia...
Sí, aixeca polèmica, l'aquesta...
Centre territorial a les Illes...
Una mallorquina...
Garrotades...
Diu, estic totalment d'acord amb la Llucia. Sí, els mallorquins són més oberts que els catalans.
Jo estic d'acord.
Ja ho hem posat sobre la taula. Escolta, garrotada número 1, Soldados de la Noche, d'Alan First, publicat per Seix Barral. Garrotada número 2, Un hivern a Mallorca, de George Sand, publicat per Edicions 62. Garrotada número 3, La medida de totes les coses, de Ken Alder, publicat per, si ho trobo,
Taurus.
I garrotada número 4, La Bíblia en Espanya, de George Borrow, alias Jorgito.
Aliança Editorial.
Aliança Editorial. I els mallorquins són més simpàtics que els catalans.
Qui t'acabaré dient que faries una llista de garrotades literàries.
Garrotades literàries. Però escolta, com ens veuen des de fora, eh?
Una mica malament, eh? Però ho hem d'arreglar.
Però fixa't, la Llucia, covard, que s'ha anat ben lluny a dir-nos això.
Sí,
aquí davant
gràcia.
No ens ho hagués dit, no. Ja t'enganxaré, Llucia Ramos.
Molt bé,
ja,
així m'agrada.
Ja ens trobarem tu i jo.
D'acord.
Perquè tornaràs, tu saps
I
que
tant.
Tornaràs al Principat. I llavors ja m'ho explicaràs. Ara, que si no vols, no tornis, perquè amb aquesta vista que tens...
Jo no sé si tornaré des d'allà o des d'aquí, però en qualsevol cas aquesta vista és insuperable.
Ai, fes-li un petó a la Sara Riera, sisplau.
Ara li faré.
La nostra delegada, el Centre Territorial de les Illes, que també ha fet possible aquesta connexió amb la Llucia. Estem lletraferits, Llucia.
Jo també.
Lletraferits. Però tant. Cuida't.
Tu també.
Passa-t'ho bé.
Passa-vos-ho molt bé.
5 minuts. Adéu.
5 minuts.